Les dues comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
La revifada de les últimes setmanes i fins i tot mesos ja al Centre d'Esport Sabadell s'explica a través d'uns quants noms i un d'ells és el de Gorka Guruceta. El davanter basc va arribar a l'estiu com una aposta clara de present però també de futur. Poques vegades s'han vist al club contractes de 3 anys de durada. La seva posada en escena va generar dubtes entre la parròquia arlequinada, però el petit rei lleó s'ha encarregat d'esvair-los amb les seves últimes actuacions. Ha aportat gols decisius com els de Cartagena o Lugo, però també ha tingut una incidència directa i cabdal en el joc, bé sigui com a referència en atac o bé en aquest treball que ha portat amb i sense la pilota darrere del nou, una feina fosca que va brillar amb llum pròpia a Almeria. Guru protagonista en el dia de descans del Sabadell. Avui l'equip encara s'ha despertat fora del descens gràcies a la derrota del Cartagena contra el Mirandés i a l'espera, això sí, de l'Alcorcón Albacete d'aquest vespre per saber com queda dibuixada la part baixa de la Lliga Smartbank després de 22 jornades.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, que fa que no, amb el cap a les vies de so. Comencem.
Comenta la recepció.
Avui, com diem, les paraules de Gorka Guruceta en el dia de descans del Centre d'Esports Sabadell i un informe que ens ha preparat l'Adrián Arroyo al voltant de la figura de la incidència dels números del davanter basc del Centre d'Esports Sabadell. L'última hora també de la destitució de Juanjo Beltrán com a entrenador del juvenil del Mercantil. El saludarem en directe. També la suspensió del cross de Sant Sebastià que havia de tenir lloc aquest diumenge al Parc Catalunya, una de freda i una de calenta a la segona B de futbol sala, les bones notícies al futsal Pia, les dolentes al Club Natació Sabadell i també la victòria èpica de l'Oar Gràcia femení a plata contra el Gavà.
I fora de l'hotel?
Ahir es va tancar la 20a jornada a primera divisió amb golejada de l'Atlètic Club de Marcelino, 5-1 contra el Getafe. Avui, per cert, comencen els vuitens de la Copa. A les 9 hi ha un Girona-Villarreal, per exemple, a Montilivi. Messi, per cert, ha tornat a la convocatòria del Barça per visitar el Rayo, un cop complerts els dos partits de sanció. I el Club Laurana ha presentat avui la samarreta del Clàssic amb Carles Puyol com a model i amb la senyera a les franges vermelles, mentre ahir es feien públics els números vermells de l'entitat, segons la memòria econòmica presentada, atenció, 1.173 milions d'euros de deute, 730 dels quals a curt termini, déu-n'hi-do. I a segona B, l'Olot ha prescindit de Raúl Garrido després de 3 anys a la banqueta de la Garrotxa. L'equip és penúltim del seu subgrup a segona B després de perdre a l'estadi Johan Cruyff contra el Barça B. El seu recanvi tot apunta que serà Gabri García.
I a les xarxes socials.
Deixeu-nos que ens mirem el Malik amb el tuit d'ahir del Centre d'Esport Sabadell i d'aquesta casa de Ràdio Sabadell anunciant l'acord de renovació com a mitjà col·laborador. Com apuntàvem, des del primer dia d'aquesta emissora, des de l'1 d'octubre del 2001, al costat del Centre d'Esport Sabadell, narrant, posant veu als partits del primer equip.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit que ha de començar a les 4 de la tarda, corresponent a la segona divisió portuguesa entre el Vilafranquense i el Vizela.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exdirector tècnic de la secció de natació del Club Natació Sabadell, el Xavi Torrallardona.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Cinco minutos. minuts per sobre del punt de les dues del migdia. Engeguem l'Hotel Suís d'avui dimarts 26 de gener del 2021, el segon de la setmana. Ha agafat posició ja a la cadira el Sergi Garcés. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui dia tranquil·let, dia de descans al centre d'esport Sabadell. No hi ha massa novetat pel que fa a l'actualitat. Però sí que en les últimes hores hem mirat de reull allò que estan fent els rivals del centre d'esport Sabadell per saber ni que sigui si podem passar la setmana fora del descens, si l'hem de passar entre els quatre últims, que al final és anecdòtic, perquè queden 20 partits encara per endavant, però ni que sigui per situar el Sabadell a la classificació ja amb tots els partits disputats, perquè quan no ha estat una suspensió per Covid ha estat un temporal de neu, però poquetes jornades portem aquesta temporada amb la classificació actualitzada.
Sí, i continuem sense tenir-ho massa clar. De fet, com a mínim la posarem una mica en ordre les pròximes hores, avui mateix, ara en parlem, però abans, per anar per ordre cronològic ni que sigui de calendari, ahir es va jugar un partit.
Sí.
I el Sabadell, com dius tu, de manera molt relativa o no, però tenia un ull posat en aquest enfrontament a l'estadi Cartago Nova, perquè jugava un dels rivals directes ara mateix en aquesta classificació, en aquesta zona baixa de la classificació, com és el Cartagena. Si haguessin guanyat els departamentals, i amb això ja estic començant a fer spoiler, el Sabadell hagués caigut de nou a les places de descens, però, evidentment, ja denota el to que ahir, afortunadament pel centre d'esports, el Cartagena no va guanyar, de fet va perdre el seu partit contra el Mirandés, 0-2, van guanyar els burgalesos, i per tant això el que significa és que de moment, a hores d'ara, el Sabadell és el cinquè equip per la cua, o el que dit d'una altra manera, el primer equip que no perdria la categoria d'aquests 22 que formen la Lliga Smartbank.
18è, 21 punts... Ahir no es va fer bo el tòpic a Cartago Nova d'allò d'entrenador nou victòria assegurada, perquè debutava Luis Carrión a la banqueta del Cartagena i ho va fer amb aquesta derrota 0-2. Els dos gols del Mirandés, per cert, anotats per Cristo a la primera meitat, una de les noves incorporacions, i encara el VAR va anul·lar un tercer just abans del descans.
Abans del descans el Mirandés havia fet el tercer, tot s'ha de dir, no és per defensar ni atacar el VAR, correctament anul·lat, però que en un principi el gol havia pujat al marcador.
Un símptoma, no?, del mal moment a Cartagena.
Avui llegint així en diagonal alguna de les cròniques dels mitjans de Cartagena, de Múrcia, comentaven el mal partit o la superioritat i efectivitat del Mirandés respecte al famós FC, aquest conjunt del Cartagena, com se'l coneix a la seva zona. Molt important aquest partit, o important aquest partit d'ahir, com avui també, Pau, hem d'estar molt atents a un altre enfrontament, aquest sí, de clàssica de la zona baixa, sí. Enfrontant dos rivals directes d'aquesta zona complicada.
A les 7 de la tarda hi ha a Santo Domingo un Alcorcón Albacete que es va suspendre fa qüestió de 15 dies mal comptats pel temporal de neu Filomena. Avui es recupera aquest partit i, com diem, ara mateix tots dos conjunts per darrere del centre d'esport Sabadell. Alcorcón amb 20 punts, empatats amb el Real Zaragoza i amb el Cartagena, precisament, i l'Albacete QE amb 18. Per tant, encara, no em vull imaginar, una victòria manxega, com compactaria aquesta zona baixa?
Sí, aquí hi ha la doble versió, no? Què m'interessa? Que guanyi l'Alcorcón i que els madrilenys superin el Sabadell, que empatin,
que seria que potser
és la boníssima,
correcte,
sempre que hi ha
correcte.
Dos rivals directes és la bona, o que guanyi l'Albacete, que és cert que en cas de que guanyin els manxecs, el Sabadell, per a baraix general, de moment, recordem, perquè
el particular
de la segona volta no sabrem com està la història, però de moment es mira el general, per tant, allò que diem visualment, el Sabadell es mantindria 18è si guanya l'Albacete, empatat a punts amb el quadre manxec, però això sí, com dius, veure l'Albacete deixar el fanalet vermell i situar-se en 21 punts significa que més que mai en un autèntic mocador els 5-6 equips d'aquesta zona baixa de la classificació.
Els 6 últims estarien, en cas de victòria de l'Albacete, estarien en només 2 punts. Això si guanya el conjunt manxec. Si guanya l'Alcorcón, superaria el centre d'esport Sabadell. En cas d'empat, l'Alcorcón també empata amb el centre d'esport Sabadell, però, com deia el Sergi ara, mirant allò a l'abaraix general, el més menys segueix sent favorable al Centre d'Esports Sabadell. Avui, com diem, dia tranquil, al Sabadell nosaltres hem aprofitat per parlar en les últimes hores amb un dels homes del moment al Centre d'Esports, com dèiem al principi, pel seu rendiment, no? Per com ha anat de menys a més en aquesta temporada, Gorka Guruceta.
Sí, és el protagonista dels últims dies, perquè és evident que el jugador d'un Ustiarra, el jugador que arriba... en aquest cas des de Lezama, tot i ser de Guipúscoa, tot i ser de Sant Sebastià, tota la seva trajectòria pràcticament formativa l'ha realitzat a Lezama, a l'Atlètic Club de Bilbao. De fet, no se n'amaga les seves preferències a l'hora de valorar els resultats dels primers equips, tant de la Real
celebrar cosetes, com de l'Atlètic Club. Temps.
Sí, sí, sí. Bé, no va ser dolent, anava a dir el derbi, no el va poder celebrar gaire, però bé, en tot cas, la Supercopa sí que la va celebrar amb el títol dels bilbaïns, però bromes al marge, és un dels jugadors, com dius, en clara progressió. L'últim partit és una evidència que segurament va ser el jugador més important dels de la part alta, dels de la zona d'atac del conjunt arlequinat, el qui millor per mi va entendre, va interpretar i es va saber desenvolupar en aquest dibuix que va disposar Antonio Hidalgo amb Stoichkov com a referència, fals 9 per allà al davant i jugant una mica més oberts per darrere, tant Guruceta com Álvaro Vázquez. Però, a més, no només mirem l'últim partit, sinó, com dius, si tirem les últimes jornades enrere, ja abans de tancar el 2020 se li notava aquest puntet de progressió, fins i tot amb encert de cara a gol, segurament menys del que ell voldria, però com a mínim d'encert de cara a gol, i és cert també que tant Girona com Lugo, com aquest últim partit aquí que estem comentant, el del passat cap de setmana, la imatge, les sensacions que transmet Guruceta són d'un jugador que, mica en mica, potser li ha costat, però que, mica en mica, és molt jove, s'està cuinant a foc lent. Hem de recordar que té 3 temporades signades amb el Sabadell, per tant, que té aquí futur molt i molt clar. I avui, com dius, és el protagonista, com a mínim aquí a Ràdio Sabadell. Hem volgut saber com es troba, com està, quin estat d'ànim, com veu una miqueta tot l'escenari particular i col·lectiu, i al cap de la fi, doncs, sentir-lo, que tampoc no hem tingut gaires ocasions de sentir parlar Gorka Guruceta en el que portem de temporada.
La primera de Guru parlant del que comentava ara el Sergi, de l'aspecte col·lectiu d'aquest Centre d'Esports Sabadell després del punt aconseguit a los Juegos Mediterráneos.
El equipo se está encontrando bien, llevamos ya unos cuantos partidos que estamos dando la cara y sí que es verdad que hicimos un partido pues los 90 minutos muy, muy completos y bueno, pues nos llevamos un empate bastante importante para nosotros porque todo lo que es sumar pues nos viene bien.
Positiu
sempre
aquest empat
bé, evidentment, sempre va bé aquest empat, i a més en un camp, en un estadi i davant un rival com la Unió Deportiva d'Almeria, que jo crec que li dona un plus. Ja sé que al final és un punt igual que el de Lleida o que el de Lugo, però al final
s'ha de suposar que els teus rivals directes la majoria poden punxar allà,
i que a més és d'aquelles que segur que molts havien fet el càlcul a la inversa, alguns rivals segur que havien fet el càlcul ja de com aniria la jornada 22 i el Sabadell el posaven amb un zero rodó de dir, aquí no sumarà. Doncs bé, el conjunt arlequinat va ser capaç. Això pel que fa al col·lectiu, una miqueta el moment del grup, de com està l'equip, també de com es troba ell, perquè potser a vegades no coincideixen aquestes sensacions que interpretem els que estem fora de la sensació pròpia que té el mateix jugador, no? Doncs preguntar-li això, com està, com es troba, com s'analitza, com s'avalua ell mateix, quin balanç en fa en definitiva de tot plegat després d'aquests primers 4 a 5 mesos ya com a jugador de ple dret del Centre d'Esports Sabadell.
La verdad es que ahora mismo me encuentro muy bien, me costó mucho pues, las primeras jornadas, coger el ritmo, la categoría, todo. Al final, yo el año pasado me rompí la rodilla y justo cuando volví del cruzado, pues nos cerramos por el tema del COVID y bueno, pues me costó mucho empezar. Sí que es verdad que luego pues hice algún partido buenillo y tal, pero no metía goles y al final un delantero lo que necesita es meter gol, y sí que es verdad pues que a raíz del gol y todo, pues coges mucha más confianza, te quitas ese peso encima y bueno, pues ojalá sigamos jugando bien, haciendo goles y que el equipo salga de ahí cuanto antes.
Ell mateix ho diu, algun partit buenillo que li va sortir al principi, però bé, se'l veia força desubicat, una miqueta fora de tot, producte del que ell mateix ha explicat, una greu lesió de genoll. Doncs el que produeix, evidentment, és que el jugador necessiti un temps extra per trobar-se ja no només bé físicament, sinó amb aquell punt de ritme competitiu idoni, a més en una categoria com aquesta.
Sí, a més, Gorka Guruceta va tenir aquella mala sort, que sempre totes les lesions diem, Pau, que arriben en un mal moment, però a ell a sobre li arriben en el moment que està a cavall ja clarament entre el que és el filial de segona B i començar a treure el cap per la primera plantilla. Just es lesiona, com explica, arriba la pandèmia, no torna a la segona B, sí torna a la primera divisió, però amb un jugador jove per un costat i encara en procés de recuperació, doncs no té aquesta oportunitat. I si li vol sumar encara un punt negatiu a l'historial, és que no havent més lliga, com li va passar al Sabadell, a partir del mes de març, després ja arriba el playoff. Recordem que l'Atlètic Club B, el Bilbao Atlètic, va ser un dels equips que es va classificar per aquest playoff, però a Gorka Gruceta jo diria que li va agafar tot, mai millor dit, i que no és broma fàcil, amb el peu canviat. És a dir, li va acabar agafant doncs, amb una recuperació sense haver tingut rodatge i amb un equip que anava, en aquest sentit, amb una necessitat imperiosa. És cert que els hi va durar poc la festa del play-off, perquè la primera de canvi se'n van tornar cap a casa, però al final de temporada, jo crec que l'any 19-20, la temporada 19-20 de Gorka Guruceta, gairebé la podem donar per perduda absolutament, malauradament, entre una cosa i una altra. Però bé, més coses que se li ha preguntat a Gorka Guruceta, en aquest sentit, aquest canvi de dibuix o de la seva posició en el terreny de joc. Fins ara estàvem acostumats a veure'l com a nou referència. El dia que jugava de titular era el nou de referència com a davanter centre, a vegades alternant la posició en algun partit concret, quan ha jugat pocs al costat d'Edgar Hernández en alguns minuts, quan l'equip els ha necessitat els dos a la vegada, doncs aquesta posició. Però el que no havíem vist fins ara era el que va passar diumenge al Juegos Mediterráneo, que és jugar a l'inici i no fer-ho com a nou, sinó fer-ho per darrere, precisament, d'aquest jugador referencial que ho va ser Stoichkov.
Va ser Stoichkov, sí.
Stoichkov, gairebé van canviar les posicions, no? Stoichkov va jugar, com deia abans, aquest joc de fals nou, amb més moviment, i en canvi Gorka Guruceta, al igual que Álvaro Vázquez, que ara en parlarem també d'ell, va haver de jugar per darrere del davanter, no? Doncs això, preguntar-li com es va sentir, com es va notar, com es veu de cara a un futur immediat, si això s'ha de repetir en aquesta nova posició de segona punta per darrere del davanter centre.
Es una posición en la que ya juego bastante. El año que hice muchos goles con Gaiska, pues jugaba de media punta atrás del delantero y la verdad es que me siento cómodo en los dos sitios y donde el míster me ponga, pues a currárselo, que hay que pelear siempre. Y bueno, pues sí que es verdad que no hice gol, estuve bastante bien y me fui contento del partido, pero bueno, tuve ocasiones y eso es de eso es lo que se trata. Cuantos más ocasiones tengamos, pues más goles habrá, así que de eso se trata y nada, contento la verdad.
Ara sí, satisfacció.
Content amb aquesta posició nova, entre cometes, això de nova, que el vam veure jugar davant la Unió Deportiva Almeria. I encara una més...
Bé, la penúltima, després sí, escoltarem una altra.
Encara tindrem una altra ja pensant en el futur, però una més de present immediat, no? El que et deia abans, l'altre nom propi, per circumstàncies diferents, és el del seu nou company, el d'Álvaro Vázquez. De moment, l'única incorporació que ha fet el Sabadell en aquest mercat d'hivern, la del jugador badaloní, va poder jugar d'inici, va tenir gairebé una horeta bona de participació als Juegos del Mediterrani el passat cap de setmana, i evidentment, ni que sigui per aquesta competència directa de posició, d'alternar-se en una mateixa zona del terreny de joc, en una mateixa zona d'incidència, ha tocat preguntar-li per com ha vist Álvaro Vázquez, no només com el va veure el cap de setmana, sinó com l'ha notat des de la seva arribada, una miqueta el sentir d'un davanter quan en el mercat d'hivern li porten un altre davanter per acabar de complementar aquesta plantilla. Doncs bé, Gorka Guruceta sobre Álvaro Vázquez.
Al final llega bien de tu puesto y siempre hay más confianza, pero bueno, al final eso te hace estar más vivo, más intenso en todos los sentidos, y se vio que podemos jugar los tres juntos y salió bastante bien, así que bueno, todo lo que nos pueda ayudar Álvaro nos va a venir muy bien y seguro que nos va a dar mucho, porque al final lleva todo el año casi sin jugar y ayer hizo un despliegue físico muy muy grande y seguro que nos va a dar mucho.
Per cert, que algú podria pensar que han agafat algú li ha agafat el telèfon a Gorka Guruceta i li han passat a Josu Azcoidi. Allò pel to de veu, que és similar.
Al final,
ja no només la procedència, sinó el to de veu.
Al final un es va formar a Lezama i l'altre a Zubieta, però és evident que els dos són un de la Sarteoria, encara que sempre que li preguntem a Josu Azcoidi per això diu, podeu dir la Sarteoria, però que jo he fet vida a Sant Sebastià i l'altre és de Donostia, encara que hagi passat mitja vida treballant o entrenant a Biscaia. Però sí, com dius, el to, l'accent i gairebé allò que diem el deje que diuen en castellà
molt semblant,
el tenen molt semblant. No sé si sap tocar el saxo o no, això també li podríem preguntar.
Li preguntarem, té un concert pendent, Josu Ozcoidi, que no se li oblidi. Per cert, avui hem tingut l'Adrián Arroyo fent treball de laboratori al voltant de la incidència de Gorka Guruceta en el joc del Centre d'Esport Sabadell en les primeres jornades i en aquestes últimes jornades. Aquest n'és el resultat.
2 de setembre, l'endemà de l'arribada de Gorka Guruceta al Sabadell, l'ara jugador de l'Ebro i la temporada passada central del centre d'esports Xiker Ozerin Jauregui analitzava així el nou fitxatge per la davantera arlequinada.
Las posiciones de arriba juega prácticamente todo, ¿no? La posición natural suya es delantero centro, pero bueno, también ha jugado en el Baskonia conmigo, juego de extremo izquierdo, también juego de media punta, entonces pues bueno, es un jugador con mucha calidad, con mucho gol, a pesar de su altura y de que vaya bien por arriba, también con los pies se juega muy bien el balón, y luego sobre todo pues que tiene gol, ¿no?
Han hagut de passar gairebé 5 mesos per comprovar aquesta faceta polivalent que Xiquer destacava del seu excompany Guru. Amb l'arribada d'Álvaro Vázquez i la inclusió del badaloní a l'11 a Almeria, juntament amb Stoichkov i el propi Guruceta, vam descobrir el de Sant Sebastià en un nou rol, no tant buscant els espais a les esquenes dels centrals o sent referencial en atac, sinó actuant per moments darrere un punta i associant-se en la construcció abans d'arribar a l'àrea. El seu olfacte golejador també l'hem anat descobrint a mesura que avançava la Lliga, abans de venir cap aquí, cap a Sabadell, comptant els partits de Copa, les estones a primera, a segona i principalment a segona B. Guruceta arribava amb una ràtio d'un gol anotat cada 232 minuts. El seu sostre, l'any 2017-18, al Bilbao Athletic, amb 18 gols anotats, justament l'any que més minuts va tenir, per sobre dels 3.000, i en el qual Gaizka Garitano el feia servir sovint darrere del 9. Un gol cada 232 minuts, xifra que contrasta amb el que de moment ha experimentat enguany, un cada 406. Això sí, té un matís, i és la seva línia ascendent.
Solo el rei puede hacer eso.
Bueno, él es el futuro rey. Sí, y tendrás que hacerme caso.
Te equivocas, todavía no. Y si sigues con esa actitud, me temo que vas a ser un rey bastante patético.
Yo no lo creo así. Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver.
Guruceta ha jugat 21 partits dels 22 de Lliga que portem, tots menys la jornada 10, Ponferradina 0, Centre d'Esports 3. El seu protagonisme, però, ha anat variant. En l'estrena Vallecas ho va jugar tot. En canvi, no tornaria a disputar un partit sencer, complet, fins l'últim del 2020, contra el Castellón. El seu creixement les últimes setmanes queda evidenciat en aquest àmbit, ja que si només mirem les darreres jornades, Guru ha jugat els 90 minuts en 3 dels últims 4 partits, tots menys el del Lugo, on en té 71. De fet, el basc ha estat titular en 9 dels darrers 11 enfrontaments. Anem al terreny dels gols. Guruceta ha anotat 3 dianes en el que portem de temporada en Lliga, Las Palmas, Cartagena i Lugo. Això significa que ha fet el 14% dels gols de l'equip. Dèiem que ha anat clarament a més en el que portem d'any. Una altra xifra que ho demostra. Fins la jornada 13, 22 de novembre, Guru no intervé en cap gol arlequinat. Rayo, Leganés, els 3 de Ponferrada, Almeria i Màlaga. Aquell dia, però, suposa un abans i un després pel petit rei Lleó.
Juga per Guru dins l'àrea, dona la volta a Guruceta, la juga de cara a Adri Cuevas, el xut, mossegat, gol, fora de joc. No val per fora de joc previ de Guruceta. Gol. Petit rei Lleó!
¡Qué balón colocó Pierre Cornot! A Gorka Guruceta, que marcaba en el 45 el 2-0. Grandísima definición del donostiarra.
¡Gorka Guruceta!
Primer la deixa de cara perquè Adri Cuevas xuti, toqui en un defensa i entri. El VAR va revisar un possible fora de joc seu, però no l'era. Després va rematar creuada una centrada de Pierre per fer el segon i també, si recordeu, va perdonar un altre de clamorós, tot sol, amb l'esquerra després d'un xut de Stoichkov. La deixada de cara perquè marqués algú de segona línia la tornaríem a veure més endavant, a l'Heliodoro, gairebé en la primera jugada del partit, assistència de Guruzeta i gol de Stoichkov. El segon gol de Guru va arribar contra el Cartagena i això que havia sortit des de la banqueta. Al igual que davant les Palmes, també va tenir protagonisme per partida doble en els gols.
La juga per Guru, mitja volta, Guru, gol, 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 gol.
El tanto de la igualada lo consiguió Gorka Guruzeta, que recién había entrado al campo.
Se'n va per línia fons, treu la centrada, segon pal.
Porque Guruzeta otra vez intervendría en la acción del segundo gol.
La volea de Guru, el rebot, gol, 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 gol.
En pocs minuts, primer marca i després xuta perquè toqui a la cara de Carlos David i acabi entrant la pilota. I el primer gol del Sabadell en aquest 2021 també ha dut la seva signatura. Va ser contra el Lugo.
Fa la centrada Víctor García, Guru de cap! El travesé, gol, 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 gol!
La pone para Gorka Guruzeta, el delantero vasco, cabecea de maravilla al fondo de las mallas tras tocar en el larguero.
¡Gol! ¡Del Petit Reyao!
En total, el Sabadell ha fet 21 gols en el que portem de Lliga. En el primer terç, els primers 7, Guru ni marca ni participa de les jugades. Del partit contra les Palmes cap aquí, intervé en 6 de les 14 dianes sabadellenques, pràcticament la meitat, amb 3 gols, 2 assistències i el xut a Cartago Nova que acaba en gol en pròpia. La línia és ascendent sense discussió, ara no només com a davanter centre, també caient per darrere del punta. Dèiem que Guru marca aproximadament un gol cada 400 minuts. Si mirem aquest últim tram de Lliga, però, de les Palmes cap aquí, en fa un cada 233 i participa d'alguna acció que acaba en gol en cada 116. És a dir, quasi una per partit complet. Sembla evident que el petit rei Lleó se sent cada cop més còmode, més adaptat, més en el seu hàbitat natural.
Tenia ganes d'anar al zoo, l'Adrià Arroyo. Encara segueix, no? Aquí la sintonia del rei Lleó. Bé, fora conyes, Sergi, xifres molt bones, de Guru, que pràcticament en aquest tram intervé en un gol per partit, aproximadament, del Centre d'Esport Sabadell, un gol cada 16 minuts, o bé du la seva signatura, o bé és assistit per Gorka Guruzeta. A mi em recorda, en certa manera, també, ara podríem analitzar els paral·lelismes amb Pierre Cornut, perquè d'ençà pràcticament aquesta bona ratxa del Centre d'Esport Sabadell ha participat en moltes assistències al jugador francès.
Seria un altre dels casos de clara evolució, no? No sé si és perquè havia començat, sobretot en el cas del francès, amb tants interrogants la temporada que en quant ha millorat encara es veu més, no?, com floreix el tema, però és cert que al final no sé si els números en el cas de Pierre Cornu també ho diuen, com en el cas molt evident de Gorka Guruzeta, el fet de jugar davant sempre ajuda més que el fet de ser un jugador més de defensa, però és patent en els partits, la sensació que transmet és d'un jugador que mica en mica ha anat entenent quin ha de ser el seu rol en el camp i també sent molt actiu, molt participatiu en aquest joc d'equip del Centre d'Esport Sabadell.
Una més de Guru, no?, per acabar.
Una més. Com dèiem, futur immediat, Avui la plantilla descansa del Centre d'Esports, a partir de demà ja, pensant en Logroñés, en aquesta cita que tindrem, recordem, dilluns, perquè ningú no es perdi. Aquest cap de setmana no hi ha futbol pel que fa al conjunt sabadellenc, per la seva primera plantilla, si més no, el Sabadell, i amb una assignatura pendent, la de l'estadi de la Nova Creu Alta. Pau, perdona. Hem anat repetint això, ens hem anat acostumant a parlar molt bé dels números del conjunt arlequinat a domicili, on són uns números molt destacats i, sobretot, si tenim en compte que és un equip de la zona baixa, molt per sobre de la mitjana dels equips que ara mateix estan a baix, però, clar, per contra, els números a casa diuen que el Sabadell continua sent el pitjor local dels 22. Per tant, és evident, per Gorka Guruzeta també, aquesta assignatura pendent és la de començar a reaccionar i a treure resultats també a l'estadi creualtenc.
Creo que el equipo está mucho mejor en defensa, estamos haciendo también más goles, nos meten gol y el equipo da la cara y va hacia arriba porque queremos ganar. no queremos dejarnos puntos en ningún campo. Y bueno, pues ahora nos tenemos que hacer también fuerte, sobre todo en casa, empezar a sumar en casa de 3-3 y, oye, pues fuera de casa si podemos sacar cualquier punto y, claro, nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos, pues mejor que mejor.
Doncs veurem el centre d'esport Sabadell en els pròxims partits, especialment a la nova Creu Alta, si pot començar a sumar també de 3-3, seria, evidentment, una gran senyal. Deixa'm que et faci la pregunta de cada dia. Què, de mercat?
Doncs molt bé, tot controlat. No, bromes al marge, res.
Sense novetat avui, no?
Molta calma, moltíssima calma i cada cop més abocats al que ja intuíem gairebé des del principi, però que a mesura que, lògicament, van passant els dies, cada cop veiem més clar, que és que això anirà pel tram final del mercat d'hivern. Hem de recordar, igual que dèiem que el partit es juga dilluns, el mercat d'hivern també es tanca dilluns, la mitjanit de dilluns a dimarts. Per tant, paciència, i això no significa que no s'estigui treballant, només faltaria, de portes endins. La cuina està a ple rendiment, però encara no ha sortit cap plat al menjador.
De fet, avui només hi ha hagut un moviment confirmat, la cessió de l'Atlético de Madrid del jove migcampista uruguaià Juan Manuel Sanabria al Real Zaragoza, que de fet ahir va rescindir el contracte de Raí, del jugador brasiler, deixant una fitxa d'extracomunitari lliure, extracomunitari, que ha anat a parar, com diem, a Sanabria, i és l'única novetat. Per cert, un apunt més que també ampliarem amb la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esports Sabadell. Ens ha deixat als 81 anys d'edat Alberto Arnal, el jugador dels anys de finals dels 60, de principis dels 70, jugador de Mislata, valencià, que va ser membre o va ser integrant del millor Sabadell de la història, aquell que va acabar quart de primera divisió i que va jugar l'any següent a la Copa de Fires, l'eliminatòria contra el Bruges. No ens deixem res, no, Sergi?
No, així d'entrada, poca cosa més que portar-nos a la boca avui.
Tot tranquil, per tant demà tornarem a tenir aquí el Sergi amb la roda de premsa de Juan Hernández. Parlarà a la una, l'heroi, entre cometes, del 2-2 a Almeria. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
No deixem el futbol perquè en categories formatives l'etapa de Juanjo Beltrán al capdavant del juvenil del Mercantil ha arribat avui al seu final aquest migdia. Després de la derrota per 2-0 al camp del Badalona aquest passat cap de setmana, Beltrán ha posat el seu càrrec a disposició i el club ha decidit rellevar-lo en aquest sentit per apostar pel fins ara entrenador del juvenil B, el Dani López. Beltrán va ser escollit per dirigir l'equip a Lliga Nacional en substitució de Carlos López, qui va fer el salt al Rubí de Primera Catalana i posteriorment fa tot just uns dies a l'Igualada de Tercera. El Mercantil va començar amb un peu la temporada amb un 7-9, però des de llavors només un triomf en les següents 8 jornades que han deixat el conjunt blaugrana en una situació compromesa. Lluny ja de les posicions de privilegi, amb 11 punts ara mateix l'equip passaria a la segona fase salvat però pels pèls, amb només un punt de marge respecte al primer equip que descendiria alguns dels rivals, però amb jornades pendents per recuperar. Saludem el ja entrenador del Mercantil, el Juanjo Beltrán. Juanjo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que de fet el club informava que havies estat tu mateix, no?, que havia posat el teu càrrec a disposició.
Sí, sí. En un principi crec que s'ha de ser honrat. A vegades quan no surten les coses també hem de veure en quin nivell de confiança es troba un dintre de l'entitat. I llavors tu has de provar-ho, has d'oferir el càrrec i llavors rebre els inputs corresponents, no? En aquest cas, pues ha sortit rana i el club ha cregut convenient fer el canvi, però no era una decisió pensant que no podia sortir d'aquí ni que no aniria a millor, sinó era simplement un tema de confiança. És a dir, quan un porta tant temps amb això, a vegades un nota que no compta amb la confiança suficient i, bueno, llavors no passa res, és a dir, són coses del futbol i desitjar-li sort al Dani, que l'hem tingut a la casa i és una molt bona persona i un bon míster, i esperant que tinguin molt passat.
Per tant, la derrota a Badalona, evidentment, com diem, és el desencadenant, però és una decisió que ja venies meditant, no?, les últimes setmanes?
Sí, des de fa un mes i mig, arrel de les 4 derrotes que vam tenir seguides, l'ambient ens va enrarir una miqueta, comentaris, lo típic, no?, que sol passar amb aquestes coses, perquè jo també he estat a l'altra banda de la taula, com a director esportiu o coordinador, i llavors és molt difícil de mantenir la calma. I lamentablement al futbol sempre acaba amb el mateix, no? És a dir, hi ha molt poques vegades que es compti amb la confiança de que un acabarà la temporada quan hi ha els resultats.
Què creus que ha fallat, Juanjo, per arribar a aquesta situació?
No, jo crec que no s'ha fallat. Mira, jo soc molt clar i crec que portem els punts que hem de tenir. És a dir, ni més ni menys. És a dir, no hem pogut sumar més punts de pel nivell nostre de l'equip. És a dir, el tema principal és el fallo amb la confecció de la plantilla, que no es va poder fer el que volíem. Hi ha molts equips que tenen de la zona divisions d'honor. Jo ja ho he repetit moltes vegades des de la primera volta, des del dia de la Gramenet, que lluitaríem pel descens. Ho he dit moltes vegades, i que no teníem cap jugador de nacional comparat amb altres equips i que seria tot l'any igual. És a dir, també és una situació que jo ja me la preveia i no fallem res. És a dir, el que passa és que bueno, portem 11 jornades i l'equip cada vegada va millor. No guanyem, però és que si juguéssim 10 vegades amb el Badalona no guanyaríem cap. És a dir, això ho tinc claríssim. Amb l'equip que tenim actualment, és així, és a dir, s'ha de saber el que tenim. A vegades els canvis de míster provoquen un canvi d'actitud, unes noves energies, i és normal que el club aposti per aquest canvi. Però el tema és que no hi ha més, és a dir, és un tros de zona molt petita, hi ha tres divisions d'honor a la mateixa zona, són 60 jugadors que jo ja no puc tenir, més els que m'han pres, i lògicament, pues és molt complicat. És a dir, és un tema de saber on estàs i dir, bueno, pues al final amb el que tenim crec que era suficient. I penso que amb el que hi ha, i amb el míster, amb el Dani, segur que ho treu i ojalà que m'equivoqui, eh? És a dir, que potser m'equivoco i guanyar 5 partits seguits, eh? Llavors me'n menjaré les meves paraules, però és el que penso.
L'última, Juanjo, no sé també què passarà amb la teva figura, si seguiràs vinculat al mercantil o a buscar ara nous reptes.
No seguiré. No. És una de les altres coses que havíem aparaulat, que independentment dels resultats que jo seguiria, però quan la cosa s'enrereix i sol passar, eh? És a dir, al final no marxo feliç, marxo agraït. Una cosa és estar agraït amb l'entitat, amb els directius, amb els companys, amb els místers, amb Carlos personalment, amb la gent que mana. Una cosa és lo personal, però amb lo esportiu no puc marxar feliç, no.
Doncs Juanjo Beltrán, ja exentrenador del Club Esportiu Mercantil, que t'agraïm que ens hagis atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís, i també gràcies per parlar amb aquesta claredat. Que vagi molt bé a partir d'ara.
Moltes gràcies. Vinga, una abraçada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, de tornada a l'Hotel Suís. Deixem de banda ja el bloc dedicat al futbol. Entrem a repassar altres matèries i notícies que hem conegut en les últimes hores, com per exemple que el cross de Sant Sebastià finalment tampoc es podrà dur a terme aquest diumenge al Parc Catalunya. Inicialment s'havia anunciat la celebració de la majoria de proves i la Joventut Atlètica Sabadell, després de reunir-se amb la regidoria d'Esports de l'Ajuntament, ha decidit suspendre momentàniament aquesta 60a edició. El vam saludar divendres aquí a l'Hotel Suís. Avui el tornem a saludar, el secretari de la JAS, el Juanma Prieto. Juanma, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deixa'm preguntar-te d'entrada com ha anat aquesta reunió amb l'Ajuntament, si teniu data per reubicar aquest cross de Sant Sebastià.
Bueno, en principi les dates que estem manegant són una miqueta cap a finals d'octubre, principis de novembre, que és quan començaria la propera temporada de cross, i bueno, ens ubicaríem aquí, a finals d'octubre, principis de novembre.
Havíeu fet molts esforços, no?, en les últimes setmanes per celebrar aquest cross de Sant Sebastià amb els pertinents protocols anti-Covid. No sé si ha estat dur prendre aquesta decisió.
Sí, ha estat dur perquè sobre el paper tot ho aguanta, però a mesura que s'apropava el moment, anàvem concretant la participació, anàvem veient les necessitats d'infraestructura, especialment a nivell de personal que necessitaríem, auxiliars, voluntaris, veiem que era molt complicat. És un espai molt obert, no es permeten les activitats esportives en públic, i mantenir un cross durant 4 hores en un parc públic com de la naturalesa, que és el Parc Catalunya, sense que pogués la gent estar, doncs era molt complicat.
Fins i tot vosaltres ja havíeu posat de la vostra part, no?, eliminant del programa les proves de promoció escolar i també la cursa popular.
Sí, bueno, les de promoció escolar directament per temes legals ja no es podrien celebrar perquè no entren dintre del cicle de federatiu nacional, o sigui, no són proves d'àmbit nacional, els atletes no estan dintre d'aquesta dinàmica. I bueno, ens havíem centrat en les categories de sub-16 en amunt, que en principi tenen programats els campionats d'Espanya i de més, però veiem que era molt difícil per les dificultats, sobretot de necessitat de personal que necessitaven, que no podíem fer front amb això. L'Ajuntament ens havia plantejat uns requisits, nosaltres havíem fet les gestions amb la federació perquè s'otorguessin els permisos, o sigui, estàvem treballant, estava tot en ordre, els trofeus estaven sol·licitats, tot estava en marxa, però era més una voluntat realment que una realitat poder-ho fer.
Al final, també en els últims dies estem veient campionats, com per exemple de clubs, indoor al Sant Jordi, però després a l'aire lliure no. En certa manera costa d'entendre, no?, també.
Bueno, costa d'entendre, però bueno, nosaltres aquesta setmana, el dissabte, vam organitzar, era aire lliure, però era una instal·lació. Una cosa són les instal·lacions esportives, que on pots controlar l'aforament, on pots tancar-ho simplement als tècnics i als atletes, als esportistes, pots controlar, però clar, un espai obert com el Parc Catalunya, doncs era molt perillós el fet de que la gent s'acumulés, posar una miqueta d'ordre en tot aquest enrenou que es podia muntar al voltant d'una cursa d'aquest estil era difícil. El tema de que es facin en instal·lacions com el Palau Sant Jordi, tenen un protocol molt tancat. Al Palau Sant Jordi els atletes entren en uns minuts abans de la seva competició, no poden entrar abans, van a la zona de la cambra de requeriments, entren, competeixen i instantàniament se'ls dona l'equipació perquè surtin de la instal·lació. Una instal·lació tancada dona aquestes possibilitats de control. Un espai com el Parc Catalunya suposava poder instaurar aquests protocols dintre d'aquest escenari era molt difícil.
L'última, Juanma, ara no sé per on passen els esforços de la JAS, cap a on teniu pensat també tirar, ni que sigui pel tema organitzatiu, de proves?
De proves? Bueno, a nivell de proves en pista, doncs estem parlant amb la federació per organitzar algun campionat de llançaments en les properes setmanes a les pistes de Sant Oleguer. I després, sobretot, el repte és mantenir l'activitat. sembla que és una cosa que donem per feta, però avui en dia és complicat per les exigències que la normativa ens implica. I, bueno, tenim proves al Palau Sant Jordi, amb els equips de sub-18, sub-16, sub-20, tenim campionats de clubs, intentant que es torni la normalitat cap a l'estiu i veure què fem.
Doncs estarem pendents també de veure si pot tornar la normalitat el més aviat millor en el món de l'atletisme, perquè portem pràcticament un any sense proves aquí a Sabadell.
Molt bé.
Que vagi molt bé, doncs, Juanma, secretari.
Gràcies,
de la JAS, una abraçada i estem en contacte.
Perfecte, adéu, gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I en aquest cas, com diem, la prova popular del cross de Sant Sebastià ha estat l'última d'una llarga llista de cites, de proves atlètiques, que s'han anat suspenent a Sabadell des d'aquella cursa del Rodal del passat 8 de març, fa gairebé un any, va ser l'última. Repassem com estan, com han anat els últims mesos, el futur també de les curses, en aquest cas a la ciutat, amb la veu de la Júlia Ramon.
Una darrere l'altra. Com si fos un dominó, totes les curses de la ciutat dels últims mesos han patit directament els efectes de la pandèmia. La primera va ser la cursa Corro contra el Càncer, el 15 de març, just el cap de setmana que es decretava l'estat d'alarma i el confinament domiciliari. Des de llavors, ni la Sabadell Corre pels Nens, ni la Women Race, ni les curses de Festa Major, ni les del Club Natació Sabadell, ni tampoc el cross dels esquiadors, ni la rodant pel riu Ripoll, ni tampoc la Cap d'Any Race. Aquesta última ha optat per un format virtual que, per cert, acaba el 31 de gener, però la majoria directament s'han cancel·lat. N'hi ha algunes que no han perdut la fe, com aquest cross de Sant Sebastià, i han intentat reubicar-se en el calendari. És el cas de la Llanera, prevista també inicialment per aquest cap de setmana i que ara s'ha traslladat a l'11 d'abril. La Corro contra el Càncer, en canvi, va intentar canviar la data a la tardor, però en plena segona onada va desistir i directament va emplaçar els inscrits a aquest 2021. Gairebé un any després, la pilota torna a estar a la teulada de la cursa del Rodal, la pròxima cita en el calendari. Mentrestant, les bambes de córrer de les sabadellenques i dels sabadellencs segueixen guardades a l'armari.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Moment ara per parlar de la segona divisió B de futbol sala. Canviem de tema perquè d'anar guanyant a 3 minuts pel final per 1-3 a acabar caient per 4-3. Això és el que li va passar, el que va haver de viure el Club Natació Sabadell de futbol sala a la pista del Mar Dènia. De fet, aquest avantatge de 2 gols és el marcador amb el qual es va arribar al descans, amb una actuació, podríem dir, que sòbria dels de Borja Burgos. Va tenir continuïtat durant la segona meitat fins que van arribar aquests fatídics últims minuts que relata així el tècnic del club.
Desaprofitem un del 4 contra 3 que no fem gol i a falta de 3-4 minuts portem de 5 i jo crec que la clau va estar aquí. Igual que altres dies hem estat molt bé, no vam saber defensar bé de 5 i ens van fer 2 gols, el 3-2 i el 3-3 i després el 3-4 en aquesta última jugada. Al final crec que hem fet 37 minuts bons, superiors. No vam tancar el partit i en aquell porter jugador pues no vam estar encertats i se'ns va escapar.
I com es va escapar el partit? Doncs amb aquesta jugada a falta d'11 segons que va impedir que l'expedició del Natació Sabadell pogués tornar almenys amb un punt.
Recuperem pilota, tenim opció de sortir en transició i en el nostre intent de sortir en transició perdem pilota i ens anirà un 3 contra 1. Que ens deixa una mica venuts i la veritat és que el fiquen a dins. I bueno, va ser un pal dur per com es va produir la derrota, sobretot en aquests últims segons, però bueno, són coses de l'esport i més d'aquest esport, que el partit pot canviar, pot ser així en qualsevol moment i mira, ens va tocar greu aquesta vegada.
Un increïble final de partit que va deixar amb un pan de nas el conjunt nedador que va sumar la segona derrota consecutiva contra un rival de la part baixa del seu subgrup. La setmana passada va ser el CUE, el Salou, qui va sorprendre els de Borja Burgos al Pavelló Nord i aquest cop els alacantins. El club continua primer, això sí, líder amb 24 punts, però el Mataró, en un estat de forma imparable, ja l'ha igualat a la classificació. A més, el conjunt sabadellenc ha cedit el lideratge general del grup tercer al Bellsport l'Hospitalet, que en suma 25 a l'altra lligueta. I precisament en aquest subgrup 3A, l'Escola Pia s'ha reenganxat i de quina manera la lluita per colar-se entre els 4 primers. Després de començar el 2021 amb 2 derrotes seguides, només valia guanyar a la pista d'un rival directe com el Sala 5 Martorell, i així ho van materialitzar els de Pedro Donoso amb un vital i alhora prestigiós triomf per 3-5. Els de Can Colapi són cinquens, però se situen a només un punt del Cerdanyola, el seu pròxim rival, i del Gasifred Eivissa, encara que tots dos amb una jornada pendent. Per tant, com diem, era més que necessari poder sortir victoriosos de Martorell. Un dels golejadors va ser un dels joves de l'equip que han pujat aquesta temporada al primer equip, el Xavi Saus, a qui saludem en directe. Xavi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
El que dèiem, no? Victòria molt necessària per no despenjar-vos d'aquesta part alta.
Doncs la veritat és que sí. Sabíem de la importància del partit, sabíem que treure els tres punts d'allà seria difícil, però bueno, sempre hem cregut molt en les nostres possibilitats i sabíem que podíem arribar-ho a fer.
A més, en una pista de les complicades, no? Estem parlant del Martorell, que sempre està en aquesta lluita, que havia estat capaç d'arribar a vuitens de la Copa del Rei, com dèiem abans, victòria de prestigi.
Sí, tal com t'he dit, és una pista molt complicada. Sabíem que costaria moltíssim, però bueno, ells tenien algunes baixes, sí que és veritat que tenen jugadors individualment molt, 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 molt bons, però bueno, sabíem que podíem fer-ho, que nosaltres, per exemple, també tornàvem a tenir un altre cop a Daniel Leonard, que va tenir un partit molt bo, i sí, sabíem que costaria, però així ho hem fet.
Tu ets una de les moltes cares que presenta enguany la Pia. Xavi, com estan en l'adaptació?
Doncs la veritat és que molt bé, la veritat. Molt content, sabent que és un any així diferent per això, que ens falta el públic, que ens falta la gent que ens tira endavant, que ens està costant més pues, treure els punts a casa, que és normal, perquè sense el nostre públic ens tirava una mica endavant en moltes situacions, doncs és normal que ens estigui costant, però al final és una experiència. Sabem que ens hem d'acostumar, com han fet tots, com farem pràcticament fins a final la Lliga, segurament. I res, a nivell individual, seguir treballant. És una categoria super, super, super difícil. Tots els minuts que tingui seran bons i res més, seguir treballant i sobretot aviam si podem treure aquest merescudíssim play-off, que seria segur.
Per cert, bon gol el que vas fer a Martorell, no? Una recuperació ràpida de l'equip, una picadeta allò per sobre del porter, satisfet, no?, pel gol?
La veritat és que sí. A part, no sé si heu sigut jugadors alguna vegada, però bueno, aquests gols i aquestes coses doncs et donen aire, et donen ganes, motivació i sobretot, doncs, bueno, si a part de que marquis el teu equip pot treure els tres punts d'una pista tan complicada, doncs ja és impressionant, sí, sí.
Les dues últimes, Xavi, des del vestidor heu insistit que l'objectiu és colar-se entre els quatre primers, accedir en aquesta segona fase entre els quatre primers, però al final estem parlant d'un any de canvis. No sé si considereu també que seria un gran èxit el fet de poder complir amb aquesta fita, tenint en compte, doncs això, que esteu en un moment potser de transició.
Sí, com tu dius, és un any de transició, però creiem molt en les nostres possibilitats. Al final et reforces de gent que ve de lligues molt bones, juvenils, siguin el que siguin, però igualment saben que han estat treballant moltíssim en aquestes categories i realment, i és que, com et dic, tenim molta confiança en aquest equip, hem reforçat molt bé l'equip, jo crec que seria un plus entrar al play-off, però sempre ha sigut un objectiu, sí, sí.
I l'última, pensant en el proper partit contra el Cerdanyola, qui rebeu dissabte, estem parlant de tot l'enrenou que va haver-hi amb l'episodi de la primera volta de l'ajornament. Després aneu allà i sou capaços de guanyar 1-7 contra, com diem, un dels rivals que estan allà també. Es presenta un partit molt maco, no?
La veritat és que sí, però bueno, deixant de banda una mica tots els conflictes que van haver o qualsevol cosa, ens centrem més en treure els tres punts de casa, que sí que és algo que se'ns ha donat una mica pitjor, diguéssim, que ens ha costat fins ara i que hem puntuat bastant més fora de casa, i això, el que et dic, és l'objectiu, treure els tres punts com sigui, i dedicar-nos a jugar, que és el que se'ns dona millor, segur.
Doncs esperem que surtin bé les coses contra el Cerdanyola aquest cap de setmana. Xavi Saus,
esperem que sí.
Jugador de l'Escola Pia, felicitats per aquest gol i sobretot per la victòria del cap de setmana a la pista del Sala 5 Martorell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, igualment. Un plaer estar aquí.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, els últims minuts de l'hotel els dediquem avui a l'handbol perquè ha estat un cap de setmana rodó per l'Oar Gràcia. El masculí, com us vam explicar ahir, va trencar els despatxos i també a la pista la ratxa de 7 derrotes consecutives a Primera Nacional. I a Divisió d'Honor Plata, el femení també es va retrobar amb la victòria després de 4 jornades sense fer-ho. Un triomf per 25-24 contra el Gavà, que allunya les de Carol Carmona del descens. L'entrenadora verdiblanca destacava al final del partit la lluita de les seves jugadores.
Jo crec que és molt important la constància. Hem fallat sobretot al final de la primera part alguns llançaments que ens han penalitzat per no posar-nos al capdavant del marcador. Ho hem parat a la mitja part i bueno, hem dit que hem de continuar xutant, hem de continuar confiant, crear oportunitats que al final segurament arribarien als dos punts, i ho hem lluitat moltíssim. Tot l'equip ho ha fet molt, molt i molt bé. I al final, doncs, un premi.
I una victòria que a més va arribar amb una bona dosi d'èpica. A 10 segons del final del partit, Sandra Tomàs transformava aquest 25-24 que decantava el marcador en favor de les gracienques. Amb l'heroïna de l'Oar, i atenció a la seva història, conversava uns minuts al Sergi Parc després d'aquest sofert, però importantíssim triomf.
Som-hi amb la protagonista avui de l'Oar Gràcia Femenina, Sandra Tomàs. Sandra, com estem? Bona tarda.
Hola, molt bé, molt bé. Encara digerint els dos punts que necessitava l'equip i molt bé, molt contents.
Victòria d'un gol contra el Gavà, 25-24. Estàvem veient ara just el vídeo d'aquest últim gol que hem pogut gravar nosaltres. Explica'ns una mica la jugada, perquè ha sigut una mica estranya, perquè de fet el xut va com molt fluix, la portera que triga en reaccionar, no sé, com ho has vist tu des de primera persona?
La veritat és que ha demanat temps mort l'equip, hem plantejat en quina situació ens sentíem còmodes per atacar els últims segons, hem anat una cosa, la seva defensa ens ha impedit poder jugar aquesta jugada i simplement hem atacat. Jo sí que he vist el bloqueig de la ona que estava enfonsant la tercera, ha decidit atacar i la veritat és que, com tu dius, o sigui, el llançament no es veu ni amb força, però ha entrat perquè havia d'entrar, necessitàvem els dos punts i aquí és que se'n porta l'equip, i la veritat és que contents, però una miqueta sorpresos perquè no era ni molt menys el que havíem plantejat al temps mort.
I això, què dius? Al final us heu embutxacat aquests dos punts gràcies a aquesta jugada, que al final aquest gol val el mateix que els demés. I això, us han donat dos punts importantíssims per allunyar-vos del descens, per a més també apropar-vos al propi Gavà, per exemple. Hi ha partits de fa uns dies, per exemple, contra la Roca, que us van escapar aquí també al pavelló del carrer Boccaccio. És a dir, que eren dos punts, això, que necessitàveu per tenir aquestes sensacions de nou d'assegurir la victòria, no?
Sí, sí, totalment. De fet, l'objectiu d'aquesta setmana i després del mal partit que vam tenir dissabte contra Sant Joan d'Espí, la dinàmica de l'equip durant la setmana ha sigut molt bona. Dilluns i dimecres els entrenaments molt bons, i divendres també, ja més enfocat de cara al partit. I sabíem que també el primer partit a l'anada contra elles va ser molt, molt dolent, també a principi de lliga, poques sensacions, i havíem de recuperar una miqueta de feeling pels partits que ens venen ara, de rivals més directes, com tu dius, Gavà ja l'hem passat, ens vindrà aquí una setmana a Benidorm, i també són partits doncs, que hem de competir per intentar allunyar-nos al màxim del descens.
Imagino que un viatge des de Pamplona s'assegureix molt millor si aconsegueixes un gol tan important per l'equip, no? Perquè ens deies ara que tu vius a Pamplona, de fet només baixes pels caps de setmana, no?
Sí, així és. Bueno, no soc molt resultadista, però sí que és cert que un quan fa l'esforç i treu recompensa o l'equip en surt amb victòria, doncs òbviament doncs, millor costa menys no la tornar cap allà, però sí, molt contenta, sobretot perquè això només puc venir a ajudar els divendres i sé que la dinàmica de l'equip aquesta setmana ha sigut molt bona i la veritat és que ho necessitàvem.
Com és que tenim per a Navarra?
Mira, pues, em van enredar el setembre, no tenia temps lliure i tinc moltes bones amigues aquí a l'Oar. Feia temps que m'anava una miqueta al darrere les companyes de Bàbina i la veritat és que és un luxe poder tornar a jugar amb gent que feia molt temps que no m'hi ajuntava i poder ajudar un equip que en un principi el plantejament era jugar a Lliga Catalana, però hem tingut sort i jo crec que estem plantant molt bona cara i jo crec que aquest equip sortirà a la zona de descens amb tranquil·litat i ojalà a final de temporada doncs, estiguem salvades.
Per tant, que existeix, però a Navarra tenim per estudis, per feina o per què tenim allà?
Per feina. De fet, estava allà, jugava un equip allà, però al principi de curs, amb tema Covid i així, no m'hi vaig llançar, sent professora, i hem tornat aquí, a casa.
Curiosa, la història de la Sandra. Que tinguis una bona tornada cap a Pamplona i la setmana que ve, molt més. Moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Som-hi, un minutet, ens queda per arribar a les 3. Per cert, l'OAR, que té 3 punts de marge respecte al descens, abans de visitar, com el masculí, per cert, el Joventut Mataró. I un últim apunt d'handbol molt ràpid, Aleix Gómez, ahir 7 gols en el 36-28 d'Espanya en el Mundial contra Hongria. A quarts de final jugaran contra Noruega. Res més, una salutació del Roger Benet, que estàs de les vies de so, del Sergi Parc a la redacció i servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà ens hi tornem a posar a les 2, amb roda de premsa al Sabadell. Demà compareix Juan Hernández, l'heroi, com diem, amb aquest 2-2 a Almeria. Aquest programa, per cert, en uns minuts també a les xarxes socials. Adéu-siau, que vagi bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.